La caravana, amb Joan Trias.
No.
Amb Núria Ros.
Va, 8 minuts i mig que passen de les 4 de la tarda. Moment per tornar a posar en marxa la caravana en aquest nou divendres de ràdio i pujar-ne ben fora el seu volum per endinsar-nos en la música i la veu de Cesc Santsalvador, Nina.
El nostre convidat d'avui va començar fent música al metro de Barcelona. Un escenari, podríem dir, dur, però a la vegada molt proper i satisfactori. Tot i la dificultat que comporta cantar i tocar en el metro, on la gent circula amb pressa per arribar als llocs, en Cesc ha aconseguit que centenars de persones s'hagin parat a escoltar-lo en més d'una ocasió per gaudir de les seves cançons. Si parlem de la seva trajectòria, en Cesc també destaca per haver participat al concurs musical Factor X, on va aconseguir emocionar el jurat en la seva primera fase del concurs amb la seva cançó Búfalo, un tema ple de significat i sentiment per ell, i al qual se li han sumat altres títols com Ara queda't amb mi, Tornar-te a mirar o Shot of Whiskey. El que està clar és que en Cesc no ha parat de fer música des de que el vam escoltar per primera vegada. És per això que avui, després d'un llarg camí d'esforç i música, ens ve a presentar Letter to You i Again, dos temes que formaran part del seu àlbum debut.
Cesc Santsalvador, molt bona tarda.
Bona tarda.
Cesc, ara parlarem una miqueta d'aquest àlbum debut, de la nova música que has fet, però per qui no et conec, explica'n una miqueta qui és sense Cesc Santsalvador, quina música fas, com et definiries, ja per començar bé, eh?
És una pregunta complicada, sí. Anem forts. Bé, jo em considero, bueno, primer de tot, soc cantant, soc compositor. Com ha dit la Nina, vaig començar als passadissos del metro de Barcelona, després vaig tocant als carrers de diferents ciutats, com Girona, com a Madrid, com fins i tot a França, a Perpinyà. I finalment, una mica d'estranquis a Barcelona, que també ens vam acabar posant, fins que ens van multar. Ja ho tocarem, això, si fa falta. Estil, música que faig, el que estem escoltant, no? Jo dic, sempre dic que és tot el ventall de pop, que el pop, al final, és tot, no? Pop que va cap al folk, pop que va cap al rock, pop que va cap al pop. Una mica de tot. I és això, és aquesta cançó que esteu sentint de fons, una mica és, jo crec que és la síntesi del meu estil i del que ara em representa.
Clar, potser és un tòpic, però crec que tenint-te aquí hem de parlar dels inicis i ara ens en parlaves. Com ho recordes tot plegat?
Jo, per mi és una època molt, molt romàntica amb el concepte aquest de romanticisme, no? Vull dir, per mi la música al carrer, que sé que aquí a Catalunya i a Espanya és una cosa que és diferent a nivell de concepte que potser a Europa, però per mi és una part molt romàntica de qualsevol carrera, de qualsevol artista, i jo crec que ha construït les bases del que sóc jo ara. Al final, tocar cada dia en directe i haver-te d'enfrontar amb les coses que té, doncs fer un concert, ja és que en el sí, en l'essència, és el mateix tocar al metro que tocar a l'U de Gas, per exemple, que toquem, o tocar al White Summer, o tocar a qualsevol festival. Per mi, en essència, és el mateix. Has de cantar, has de tocar, ho has de fer bé, i al final t'interessa que la gent s'emocioni i senti. Llavors, en aquest sentit, el metro i el carrer ha sigut una escola a nivell de directe tremenda.
Clar, si no tinc entès malament, tu vas deixar la teva feina, no? Eres professor,
sí.
Correcte, i ho vas fer per dedicar-te de ple a la música. Què et va dir el teu entorn?
Pues, de fet, van recolzar des del principi. Jo els hi vaig presentar aquesta idea de dir, jo estava fent de mestre i hi havia una opció de pues, seguir en l'escola on estava treballant, estava cobrint una substitució, però en sortiria una altra i era, doncs, bueno, entrar en una roda de ja quedar-t'hi, no? I en aquell moment jo vaig dir, ostres, però és que a mi el de fer música és una cosa que em tira molt, i ara sóc jove, tenia 22 anys, i dic, no tinc hipoteques, no tinc família, no tinc fills, és ara que he d'arriscar, és ara que tinc les opcions. I a casa els hi vaig dir, mira, que m'agradaria fer música i que tenia en ment pues, anar al carrer i al metro. I per què? Doncs és el que sempre dic. Si tu vols dir, tu dius que et vols dedicar a la música i t'esperes sentat al sofà de casa que et truquin, no passarà res, no? En canvi, anar al carrer i al metro era l'aparador perfecte perquè gent que no em coneix pues, pogués descobrir la meva música, descobrir la meva veu, descobrir el meu estil i poder-se enamorar o no. I a casa em van dir que molt bé, que mentre treballés i mentre no acabés estirat al sofà i passant una mica tot, que que all-in també amb mi. I la veritat és que s'agraeix.
Clar, és que la Nina ara ens ho explicava, que, per exemple, tocar el metro no deu ser fàcil, no? Perquè és un espai on la gent va amb pressa, no? Per arribar a un lloc en concret. Llavors, com se sent un quan es paren, t'escolten... Mira, i viuen el que tu cantes.
Vaig estar farà un parell de setmanes a Andorra, que parlàvem amb nens de tercer i quart d'ESO, i va sortir aquesta anècdota. No? El primer dia que em vaig anar al metro. El primer dia que vaig anar al metro va ser horrorós.
Sí?
Horrorós, sí, perquè a més no tenia ni altaveu, ni micro, ni res. Anava amb la guitarra penjada del coll i a pelo. I clar, jo estava allà i veies això, no?, que la gent passa. Però és que la gent no passeja al metro. La gent va. Val? És diferent al carrer. Al carrer la gent passeja i si fas alguna cosa, pues, convida a dir, oh, a veure, però al metro no. Tu al metro vas d'un punt A a un punt B i amb el temps just, qui surt de casa 20 minuts abans?
Ningú.
Per aviam si em trobo algú al metro interessant, no?
No, no.
Ningú. I estava allà, volia tocar, i uns nervis, una tremolor als llavis, picava l'ullet de les dones grans que passaven, es pensaven que la saludava, va ser horrorós. I, sí, sí. I, va ser un aprenentatge. Llavors, després els hi deien als nanos, va ser el fer l'exercici de dir... No, és que no he de cantar per aquesta gent. No he de cantar per agradar a tothom. Jo he de fer perquè és el que jo vull fer i és impossible agradar a tothom.
Correcte.
Llavors, mentre d'aquestes milers de persones que passen cada dia pel metro, una, dos, tres, les que siguin, em descobreixin i els agradi, ja està, ja tenim alguna cosa guanyat.
Clar, Cesc, nosaltres tenim una pregunta que és gairebé obligatòria, en el teu cas. Com viu la pandèmia un músic de carrer?
va ser... Després de la pandèmia no he tornat a tocar com ho feia abans de la pandèmia. Però perquè el metro, per exemple, ara, aquest any, jo crec que està començant a tenir el número d'afluència que tenia. I sobretot, que com dèiem, aquí a Espanya i Catalunya, la cultura del músic de carrer i músic de metro és diferent que a Europa. La falta de turista es notava molt. A nivell de recolzament i sobretot a nivell també d'econòmic. Vull dir, la gent que dona les propines, pues, quan tocaves a Diagonal, en l'auge turística... és que a Barcelona tot l'any està ple de turistes. Va ser un canvi molt dur. I jo passava de cantar cada dia a que el 13... És que a més m'enrolo, el 13 de març, que a sobre jo traia un single, va ser quan ens van dir confinament complet, 13 de març del 2020, i a mi se'm va acabar el món, perquè a més portava 2 anys anant a tocar cada dia al metro, construint una base de seguidors, una base de concerts, una base tremenda de coses que jo havia construït dia a dia, pica en pedra, i de cop allò... s'esfumava, perquè al final passa. I ara hem tornat, hem fet coses diferents amb el Víctor, que el tinc aquí també.
Víctor, bona tarda.
Bona tarda.
Amb el Víctor ens vam... vam anar des tranquils als carrers de Barcelona fins que ens va caure un multot que flipes.
D'això volia parlar, sortint de guió totalment, però sí. Què va passar? Explica'ns una miqueta.
Bé, a veure, ara les coses van canviant, poc a poc, amb paciència. També m'han demanat des de l'Ajuntament de Barcelona que sigui una cosa que mirem amb paciència, que és una cosa que s'ha de cuidar molt perquè involucra molta gent. Però hi havia un projecte de música al carrer que estava parat des de feia 8 o 9 anys, amb el que jo deia que era un privilegi blindat pels que tenien llicències, perquè hi havia gent que podia tocar al carrer, però no es donaven llicències noves, ni es reciclaven les que no tocaven, ni allò típic de, si no pot entrar més gent, cada any les recuperem totes i igualtat d'oportunitats per tothom any rere any. Pues què vam decidir al final? Pues amb el Víctor vam dir, anem a buscar aquests espais de musicals que es poden ocupar i sense llicència anem a fer música. I bé... Fins que... a nivell, amb la gent i tot, era fantàstic.
Sí.
La gent, de cop... Però 200, 300 persones, fins i tot, a Plaça Catalunya. I va haver un dia que, amb la mala llet, els guàrdies urbanos es van esperar que acabéssim, que la gent marxés, i ens va venir... A més, va venir el jefe. Era el jefe de la Guàrdia Urbana de Ciutat Vella. Un saludo des d'aquí. Que ens va multar, sí.
En aquesta època on tocaves al carrer sí que és veritat que feies versions de cançons, també feies alguna de la música teva pròpia, però de cop és com que comences a apostar més per la teva música. En quin moment decideixes fer aquest pas?
Poc a poc ja anava incorporant temes propis, però amb la pandèmia, un cop s'acaba la pandèmia, dono molta més importància a les cançons pròpies. Al metro fèiem... I al carrer fèiem un 50-50, jo crec que al final...
Sí, 50.
Sí, posàvem moltes cançons originals, però a més la gent al final no sap si és original, si és una versió. Perquè com que la gent no pot conèixer totes les cançons del món, tu tires una cover, una original, i una cover, i una original, i tothom es pensa que estàs fent o totes teves o totes covers, i és igual. I la veritat és que, molt bé, a més ens servia de test. Al final, Letter to You, abans de treure-la i gravar-la, l'hem rebentat al carrer, provant-la, com responia la gent. Al final, és que és la prova més inequívoca de totes. La toco al carrer, que la gent no està obligada a escoltar-me, i si la gent s'atura perquè diu, hòstia, aquest tema mola, sense haver-lo escoltat en la vida, és que alguna cosa està ben feta.
Ara ens parlaves de la teva època quan tocaves al metro de Barcelona, per exemple, que hi anaves molt sovint. T'has trobat amb moltes persones, o sigui, que venien... Perquè agafar el metro, per exemple, una persona ho pot fer cada dia, no?, per anar a la feina, sense anar més enllà. T'has trobat persones que esperaven cada dia dir-te bon dia?
Sí, sí, sí.
És molt bonic, això.
Sí, sí, de fet, hi ha gent que avui en dia encara m'escriu, què, quan tornaràs, tal? Els viatges cap a la feina no són el mateix. O ja no et veig quan torno de treballar, què passa? I, bueno, pues, se'ls diu, no? Vull dir que les coses han anat canviant, estem centrats en altres facetes... Uh-huh. I bueno, però de tant en tant hem fet parades en el metro, la veritat.
Està molt bé. Si repassem més moments de la trajectòria d'en Cesc, ens hem de parar en el dia on va participar al concurs X Factor amb aquest tema. Tot coratge en un rugit, escolta ara el teu instint, no et deixis dur-me per la por, millor. Clar, entenc que parlar de la teva participació a aquest concurs és un típic a les entrevistes, però ho hem de fer. Sí, com recordes aquell moment? Perquè ja ha plogut, eh?
És agradós. És un record agradós perquè la indústria de la tele és complicada. Uh-huh. I sí, home, és positiu perquè va portar moltes coses, molt aprenentatge, però és una indústria complicada des de dins i te n'adones que sí, les persones importen poc en aquest tipus d'indústria. És molt més el producte i què s'està venent i com s'ha de vendre que no qui hi ha darrere d'aquesta cançó, qui hi ha darrere d'aquesta història. Perquè això els és igual.
Per tant, no hi tornaries a la televisió?
No, en un format així no. Almenys, o potser en aquest país no.
A veure, ara ho dèiem, des de la seva participació a X Factor ha plogut, han passat anys, i com ens deia la Nina, a l'inici de l'entrevista no has parat de fer música i ara doncs ja podem parlar del teu àlbum debut.
Correcte.
Moltes felicitats, no?, primer de tot, perquè això deu ser com un fill, no?, per el primer
bueno,
àlbum
sí,
debut.
Sí, sí.
Deu fer una il·lusió especial. I avui aquí en directe doncs ja podem escoltar el primer single, aquest Letter to You. How could I have resist the trouble we could have missed and write for you a song? Ara ho dèiem, aquest és el primer single que ja has avançat oficial. Fa un mes, no?, que ha sortit a la llum. Està agradant. Quines sensacions tens?
Fa un mes, ja. Hòstia, com passa
sí,
el temps.
16 sí, de novembre, sí. Si no tinc entès malament.
Sí, sí, sí.
Està
sí.
agradant?
Sí, està agradant. Estic molt content perquè tothom... Tu mateixa m'has dit que t'agrada molt.
Sí, és molt bonica aquesta cançó, la veritat que sí.
Vull dir, estic molt content. I està funcionant bé, tenint en compte que estem a Catalunya, que canto en anglès, i que això és, uh-huh. és, bueno, és un camí més lent i més d'anar pic en pedra. Però la veritat és que totes les crítiques són superpositives i això, clar, vull dir, és el millor que et poden dir.
Letter to you, en català, és carta per a tu.
Sí.
Què ens vol dir, Sant Salvador? Això és una clara declaració d'amor?
Bueno, és una... És que no diria com una declaració d'amor, és com una carta de pau, uh-huh. no? És després d'una declaració d'amor, d'un amor, doncs vindria aquesta carta de dir fins aquí hem arribat o fins aquí ha arribat aquesta història, que sàpigues que tot el que ha sigut maco, que ha sigut des de l'estimació i des del carinyo, que... I això, bueno, és com... És una despedida. Són aquelles paraules que potser no ens atrevim molts cops a dir en persona
sí.
i al cap d'un temps pues, les deixes en una carta. Fins i tot aquestes típiques cartes que arribarien a ser anònimes, no? Vull dir, uh-huh. perquè en la vida ens hem trobat amb tantes persones que si ens arribessin aquestes cartes, molts de nosaltres no sabríem qui ens l'ha escrit, no? Ens vindrien un parell de persones al cap, però potser mai no acabaries de saber qui és que m'està dient això, no? Perquè... Jo crec que moltes històries interpersonals que vivim són molt semblants, inclús les que jo visc amb les que el Víctor pot veure la Núria o tu, Nina. Al final, per això, la música té aquesta cosa que ens fa partícips de les cançons, no? Jo sempre ho dic, els Morat, que tot canten sí. cançons de desamor,
sí, sí.
però que escoltes qualsevol cançó de Morat i dius, sí, sóc jo.
Sí, està sí, és veritat, això.
Està hablando de mi, i tothom ho pot dir, vol dir que... Una mica, les mateixes històries les compartim.
I parlant de cartes, deixa'm que et pregunti, crec que potser una mica d'inspiració per aquest Letter to You ve d'aquelles cartes que tu rebies al metro, que vas publicar uns vídeos
sí.
ara a Instagram.
Sí, explica'ns de fet...
Explica'ns una miqueta, això.
De fet, de tenir aquelles cartes guardades, te n'adones de que... rebre una carta és molt especial. I a vegades no ho valorem. I l'altre dia estava a casa, quan ja havia sortit Letter to You, i sí que és una cosa, jo crec, del subconscient, però en el moment que jo escric Letter to You no ho relaciones, no? I estava fent neteja, perquè a més jo m'he anat a viure a fora de Barcelona, i és allò que vas triar, no?, això que ho mantinc, i obro un calaix i totes les cartes que havia, bueno, rebut a la funda de la guitarra.
Wow.
I dius, hòstia, és que és molt especial. Perquè a més, són veritats el que posen aquestes cartes, no? Vull dir, allò és... És l'essència d'una persona posada en paraules sobre un paper, a més un paper improvisat, perquè ho explicava. Hi havia un que era un full d'un llibre trencat, un altre que era un pòstit de l'Enrique Tomàs de davant de la Parada Diagonal, un altre que era... Hòstia, hi ha de tot. Un tovalló de paper, un Kleenex.
Clar.
No, és tremendo. I és, la veritat, molt, molt, molt maco.
I s'està perdent molt.
Sí.
El fet d'enviar cartes,
sí,
i és un gest molt bonic.
El clar, fet d'enviar cartes i de dir veritats.
També és veritat.
clar, aquest single del que estàvem parlant no és gaire difícil veure que és un single amb molt de sentiment, mm-hmm. no? moltes emocions. Tu creus que escriure i cantar plasmant els teus sentiments és la clau de l'èxit?
Jo crec que és la clau de la meva essència. Mm-hmm. Jo crec que la clau de l'èxit precisament no és cantar dels sentiments i cantar les veritats. Però a mi és el que m'importa estar satisfet i a ser feliç amb mi mateix i amb el que faig. Jo sempre dic, jo necessito cantar veritats meves a dalt d'un escenari per poder-ho disfrutar. Si jo canto una cosa que no sento, plegaré.
I suposo que a l'hora de compondre és més fàcil, no?, si escrius des de la teva veritat.
Sí, per mi sí. Per mi sí. Perquè al final és el que sents.
Clar, si continuem parlant d'aquest àlbum debut, de moment hem escoltat el primer tema, ben aviat el segon, però aquest nou àlbum explora noves sonoritats.
Sí.
Sí?
Sí, sí. Hi ha coses una mica així... com sorpreses, no? Ja ho anirem veient.
No podem explicar-ho.
Bueno, ja... És el que dic, el gènere pop en si és tan ampli uh-huh. que apareixen sons, apareixen coses que estan dins d'aquest pop, però clar, jo també he anat trobant el meu estil, no? Jo vaig començar, potser... molt en un folk rock i he anat, doncs, fent-me el meu propi registre musical. Al final, jo, un artista que m'agrada molt a mi és el Harry Styles,
uh-huh.
i tu escoltes un disc del Harry Styles. Aquest últim potser no, que és tot molt més homogeni, però l'anterior era un disc que tenies una balada superpop, tenies un tema molt més funky, tenies un tema pues, molt més rockero, un tema... Bueno, pues, també aquesta és la gràcia, no? I jo crec que aquesta... Aquest ventall d'opcions també fa que un artista sigui molt més entretingut d'escoltar, perquè si no, al final, escoltes tres cançons d'un artista que són iguals i dius, bueno, anem a un altre, no?
Mm-hmm. Clar, si parlem d'aquest àlbum debut, coneixem el primer tema i del segon sabem que es diu Again,
mm-hmm.
que sortirà el 4 de gener,
correcte.
Si no m'equivoco. Alguna cosa més que ens puguis explicar?
Bueno, jo crec que... Torna a ser un... Totes les cançons del disc són cançons amb molta emoció darrere. Aquesta és una cançó molt especial per mi. No sé si diria que és la meva preferida, pel que passa que, clar, cada cançó que trec és la meva preferida.
Sí,
vull
clar.
Dir, llavors, com raro, no? Però sí que és una cançó molt i molt especial. És una cançó que l'hem fet en algun directe per provar-la, això que dèiem, no? De dir quan la gent respon, i ens hem trobat que cada vegada que l'hem fet en directe la gent ha arribat a plorar, fins i tot.
Llavors, que bonic,
és
no?
una cosa... Hòstia, posa els pèls de punta, sí, sí.
Què sents quan veus, per exemple, estàs fent un concert i veus que la gent plora, que s'emociona? Deu ser un del... És que no es pot, no es deu explicar amb paraules,
no,
això,
no?
No,
és pell de gallina i... No sé, llavors sí que notes que algú hi ha amb la música, no? Que al final sí que és, deu ser un llenguatge universal.
De fet, el tema, Again, es basa en l'error com la màxima font d'inspiració, si no anem mal encaminades...
Sí, sí.
I, doncs, el fet d'equivocar-nos, acceptar-ho, a vegades disculpar-se, si cal, i seguir, és el que ens fa forts com a persones?
Sí, jo crec que és el que ens fa persones, també, directament, podríem dir. Ho comentàvem, perquè estàvem parlant de... Bueno, perquè ara la música no és només música, la música és estratègia, és màrqueting, és tot.
Mm,
i amb el Víctor li comentava unes idees que jo tinc, per exemple, per introduir aquesta cançó i fer-ne pues, contingut per xarxes, no? Que ara és superimportant. I li deia al Víctor, és que... Again, en aquest cas, potser tindria un caire més romàntic, però en la vida hi ha moltes situacions que poden ser errors o coses que social i culturalment no estiguin molt ben vistes. Jo li deia, la meva experiència de dir tinc una feina estable, una nòmina, uns diners que m'arriben a final de mes i dic ho ventilo tot i me'n vaig a tocar al metro, la gent em diria, hosti, tio, això és com...
Malament, no, diria.
Sí, clar, sí, què fas, no? I dic, i fer això, fer aquest error social o cultural o com li vulguis dir, és el que m'ha portat a estar pues, disfrutant de la meva vida com jo crec, com ningú, dedicar-me al que m'agrada i estar vivint totes les experiències que he pogut viure en aquests 4 anys i mig, ja no sé què porto, pues, fent música. Vull dir, és això. És, jo crec que és equivocar-se, és una fal·làcia, no?, en la vida. Mai no t'equivoques, com qui diu.
Va, un avís per navegants a tots els oients perquè s'han de quedar fins al final, perquè en Cesc i en Víctor ens tocaran en directe aquest Again. No, no crec que ho heu fet ja en una ràdio, això, o us estreneu aquí amb l'Again?
Bueno, ho hem fet.
Ai,
hem fet.
Em pensava que seríem els primers.
Però
ai,
ho hem fet
no,
però avui.
Ho hem fet avui?
Sí, és que clar, no compta.
És el mateix.
La sessió del matí està feta, ara toca la de la tarda.
Exacte.
Va, exacte. Doncs abans d'això, t'he de fer una bateria de preguntes obligatòries d'aquest nou àlbum, perquè vale. Som periodistes i per això treballem. Tenim nom, ja?
No tenim nom.
No?
No, els noms és el que em costa més de tot a mi.
I alguna opció?
No.
No?
No, 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 no. És que em costa tant.
Bueno, tant. És que molts escriptors ja ho diuen, que quan escriuen un llibre, l'últim sempre és el títol.
Obvi, jo crec.
Sí, no?
Sí, perquè has de saber com comença i com acaba una història per poder-li posar un títol.
I el número de cançons que hi haurà, el sabem ja?
Sí, si no m'equivoco, 10.
10 cançons.
10 cançons.
Trobarem alguna col·laboració?
Pot ser que sí. Sí, sí, però... Sí. És complicat, perquè hi haurà cançons que són col·laboracions, però hi haurà una, per exemple, que no són col·laboracions com les que ens imaginem d'un dos artistes cantant. Ja ho trobareu.
Ja ho veurem.
Hi hauran històries.
Mira, Cesc, aquí a La Caravana sempre ens agrada preguntar als cantants quina seria la col·laboració més especial per tu. Es pot dir qualsevol persona.
Bueno, clar, jo tinc una llista, tinc des dels Mumford & Sons, però que ja no estan tocant junts, per tant, quedaria més apartat, des del Harry Styles, que et digui que m'encantaria, el Bruce Springsteen, estic esperant que em truqui per aviam si canto amb ell una cançó aquí quan vingui a Barcelona. I...
És que, perdona,
t'imagines,
però...
que escolta Radio Estel i diu... Mira,
no,
saps,
no, és que jo no sé com dubtes, la veritat. Però has dit Bruce Springsteen?
Sí.
No, té una cançó que es diu Letter to You.
Té un àlbum que es diu Letter to You.
Uau.
Connexions.
Sí. Bueno, té un àlbum i una cançó, evidentment.
Si ens està escoltant,
sí.
Està més que convidat.
Sí,
eh? Que truqui
sí,
la ràdio.
Sí,
no, ja està.
Sí, ara seria brutal que sonés el telèfon de la ràdio,
no,
eh?
O sigui, pell de gallina, eh?
Sí, em desmaio.
Andreu, tenim alguna trucada? No, de moment no. Bé,
Andreu,
no passa res.
Haguessis hagut de dir que sí, però que s'ha tallat.
I entra
ella. Sí, però que s'ha tallat. L'hem perdut.
Va, Cesc, pròxims concerts, on et podrem veure?
Bueno, doncs, divendres que ve a la sala Sidecar, i el dimecres 28, si no m'equivoco, és un dimecres, també de desembre, a l'Imagine Café.
Passa un minut de 4:45 de la tarda i ara hem d'explicar una cosa, val? L'hem d'explicar, perquè tenim aquí en Víctor Christodoulopoulos. Hola, Víctor.
Què tal?
Què tal? Molt bona tarda. Clar,
entre que diu que et porta molt coneixent-te i que heu d'explicar una cosa, jo estic aviam
i
s'ha d'explicar.
A veure, la ràdio té això, no?, que passen aquestes coses. En Víctor i jo hem estudiat junts, bueno, i l'Andreu, de fet, durant molt de temps som amics i, a banda de ser un bon amic, és periodista i és pianista,
sí.
De fet, no hi ha...
Correcte.
Jo crec que no hi hauria Víctor sense Cesc ni Cesc sense Víctor. Ho creieu així o potser m'he excedit?
Et diré que amb la cançó que tocarem no existiria si no existés la relació de Víctor i Cesc.
Que bonic.
Això sí.
Digues.
No, anava a dir que justament aquesta cançó és una cançó que vam fer junts, la part musical, i sí que és veritat que la majoria de temes del Cesc els composa ell, però com que volíem fer un tema que fos principalment piano. I vam quedar un dia i va sortir això.
El vaig apretar molt. Víctor, va, quedem i composem.
I jo, va, vinga.
No, que tinc tenis. Va, Víctor, quedem.
No, que tinc
no
tenis.
Sé què.
Sí,
no, que
Víctor,
el Barça.
Entre el tenis i el piano...
Sí.
Com és un dia de composició?
És que va ser molt natural. Sí. Jo li deia... Bueno, jo és que amb els músics... Jo m'expreso supermalament, jo crec. Jo li deia, Víctor, una cosa que faci, tinc.
Clar.
I tant, que aviam fes això... Hòstia, sí, sona molt bé, tal, no sé què. M'agrada, vinga, va. I anar tirant pa'lante, va quedar la música feta i llavors ja vaig començar a escriure la lletra, vam acabar de polir quatre coses i ja està.
Com recordes els inicis amb en Cesc?
Doncs, mira, jo vaig començar a tocar amb el Cesc quan tenia 14 anys, imagineu, fa 10 anys.
13.
13?
13.
Ah, 13.
Petit,
doncs mira,
eh?
Sí, bueno, petit. Molt petit. Perquè anava a la classe del seu germà, l'Uri, que és el baixista del Cesc.
Sí, sí. A veure, un moment, podem explicar
tot? Ah, bueno,
tot?
Sí, expliquem.
Val. Tenim a Nina Agustí.
Sí.
Val.
És que el món és molt petit.
Productora i guionista d'aquest programa, que ens acompanya sempre.
Cosetes que passen,
explica,
eh?
Explica, sisplau, quina relació tens amb Víctor i amb Cesc, perquè m'estic perdent ja.
Mira, doncs, tu tens la relació de la universitat.
Correcte.
I jo de l'escola.
Sí.
L'escola vol dir des de P3...
Des de P3.
Fins a l'ESO, que jo vaig marxar.
És molt gros, això, eh?
Sí.
O sigui, que estiguem els quatre aquí.
Sí,
i estiguem connectats d'aquesta manera.
No, no,
això és màgia de la ràdio.
Et diré una altra cosa. Jo vaig tenir una banda amb el germà petit del Cesc.
Sí. I això no sabia.
Sí, sí, sí. Era el baixista de la meva... Teníem, de fet, vam participar en un concurs. Sí, sí. Teníem un grup que es deia Way Out.
Sí, sí, sí.
Ah, sí?
Jo me'n
recordo. Sí, ara sí, ara sí.
Ara sí, m'estic quedant.
Ara he fet el clic.
Increïble. Una última pregunta. Com a parella... parella artística, en aquest cas, o parella d'amics, no? Perquè sou amics abans de totes les coses.
No desvelarem els nostres secrets.
Discutiu molt?
No.
No.
Us enteneu bé?
Sí, és a dir, quan... que són molts anys, també.
Sí, sí, són molts
anys. I si ens hem de dir alguna cosa, ens la diem i no hi ha problema.
Sí, sí.
Una relació molt sana, veig, i molt bonica.
Sí, el Víctor, quan hi ha partit, no hi ha concert.
No, sí, ja això està. La bonita menys passava. Quan hi ha partit, no el busquis, eh?
Bàsicament, no. Ja està.
Va,
ja
dit sabem. Això, quan passen 5 minuts de 4:45, farem una cosa, val? Seguirem escoltant uns segons d'una altra cançó d'en Cesc, i després, doncs, Cesc Sant Salvador i Víctor Christodoulopoulos, en directe, ens toquen Again. The light beams, you build your tower out of corrupted cards. Corrupted hearts, soldier of a lifelong fight. Hope will be the demon's plight. Find the key, don't let them see. Show them in your mentee. Corrupted hearts, corrupted hearts, corrupted hearts, corrupted
I feel your warmth again. And if I move, I lose my sense to see the end. Come closer. Let me take it slow. till there's nothing else to show. And then I know that I will be bound to lose. Feels like home. Come closer. I'll weigh my spirit if I make the same mistake again, 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 again. There's no limit, I'm prepared for the end. Again, 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 again.
Uau, pell de gallina, eh?
Bravo, bravo.
Molt bé, doncs César Salvador, Víctor Cristodoulopoulos, un plaer, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I molts èxits. The light beams you build your tower out of corrupted cards. You grow your faith in hope and power out of corrupted cards.
Que fem una pausa i tornem després de repostar, eh? Ràdio Estel. Per estar encara més al dia, només et cal seguir Ràdio Estel a les xarxes. A més, amb continguts exclusius. Segueix escoltant. Segueix Ràdio Estel també a les xarxes.
En el marc del pla Transformem Rodalies, Rodalies de Catalunya compta amb la nova estació de Sant Andreu i recupera els serveis habituals a les línies R2 Nord i R11 després que Adif hagi finalitzat una nova fase d'obres en l'àmbit de la Sagrera. Adif, Rodalies de Catalunya operat per Renfe, Ministerio de Transportes, Mobilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Torrons Alemany, ametlla Marcona, mel de romaní del Montsec, i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel, als nostres torrons.
Nadal és l'època de l'any amb més llums, però a Catalunya, una de cada 3 llars es mantenen en la foscor perquè no tenen prou ingressos per viure dignament. A Càritas et convidem a il·luminar aquestes llars amb l'energia més poderosa, l'amor. Aquest Nadal sigues llum pels altres. Fes un donatiu a caritascatalunya.cat.
Allà sota una penya...
Com cada Nadal no poden faltar les neules i torrons de Casa Graupera. 125 anys endolcint les festes amb les seves especialitats artesanals, elaborades en el seu petit obrador de Mataró. Més de 50 varietats de neules i torrons, rajoles de xocolata i galetes tradicionals, totes exposades a la seva botiga online, graupera.com, on pots realitzar les teves comandes des de casa, enviaments a la península i a la Unió Europea. Segueix-nos al Facebook, Instagram o Twitter. Per informació més personalitzada, contacta per WhatsApp al 640 58 93 12 o truca al 93 755 02 22. Aquest Nadal, neules i torrons Graupera. Això sí que fa Nadal.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes. Parlem de cinema amb Víctor Rodrigo.
Va, que gairebé arribem a 4:45 de la tarda i, com sempre, a aquesta hora, els divendres, toca saludar a Víctor Rodrigo. Què tal?
Bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda. Avui m'agrada ja per començar el tema, eh?
Sí?
Sí, perquè l'última vegada que vaig presentar jo i vam fer la secció, et vaig demanar que em portessis pel·lícules de Nadal.
Demanar o exigir? Va ser una mica en plan l'exigència.
Ah, una mica de les dues coses, sí. Vaig exigir, però...
En plan que ja toca.
Avui, més o menys, no? Pel·lícules que no són nadalenques, però tenen una mica d'essència.
Un punt d'essència. O sigui, allò que dius... Per exemple, es fan aquestes llistes, no? En plan, tot nadalenca, sempre surt l'Ofactoli, sempre acaben sortint solo en casa, les mateixes de sempre, i al final, doncs, estem una mica avorrits ja d'això.
Bueno.
I he decidit... Vale, totes aquestes, eh?
Ai. És que ara... No... Ah, The Holiday. No em venia el nom al cap.
The Holiday, totes aquestes. Sí. Comèdia romàntica de... amb la neu.
Clar.
Doncs jo he decidit fer una llista, un pèl alternativa, en el sentit de pel·lícules que encaixen molt bé al Nadal, i moltes vegades sembla que no, però les acabem veient en aquestes èpoques festives. Potser tenen algun element, algun punt de la història, potser el paisatge en algun moment passen pel Nadal, però no és la història principal... Però jo crec que funcionarà.
Ai, m'encanta, Nina.
Estàs emocionada, eh?
Ah, molt.
Ja et veig,
és que, clar, tenim, com és evident, no? Quan fas ràdio normalment tens un guió. Endavant.
Avui...
Que... Dóna-li pas tu, perquè és que estic molt emocionada,
és
eh?
És que avui no cal guió.
O sigui...
És que és...
Ens emociona.
Víctor, acabes de passar a ser el millor col·laborador que tenim a Ràdio Estel.
Bravo. Moltes gràcies. Bravo.
Gràcies. O sigui, sisplau, High School Musical.
El que no uneixi High School Musical és que hem de deixar clar a l'audiència que existeix una generació High School Musical.
Correcte.
Sí. Que, en part, vaig veure un TikTok fa poc que ja s'estan casant als Estats Units i llavors, clar, a les bodes ballen les cançons
sí,
de High School Musical
així,
i les posen
sí,
de bandes sonores. És a dir, jo dono idees aquí que es comenci a fer ja d'una vegada. O sigui, les bodes que comença una lleu, per favor, poseu High School Musical. I és que ja fa... És que això fa mal. 16 anys. Que
wow. 16 anys.
La primera pel·lícula. I la poso la primera perquè, vulguem o no, la història del Troy i la Gabriela comença al Nadal.
Sí.
I llavors, aquell punt de musical, però musical teenager, que passa a l'institut i és com molt càlid, entra molt bé el Nadal. I aquell punt de quan comencen la primera cançó, que es trobin allà el dia d'any nou... És que a mi m'agrada molt.
Home, és un bon inici, eh?
Sí, a mi m'agrada molt.
I hem de deixar clar, és un top 5 de llistes... O sigui, aquí no portem pel·lis d'Òscars aquesta setmana, però són gustos plenament vigents, i si volem ho diem, que són pecats capitals que ens encanten.
Sí, però perdona, és el que has dit tu, és generacional aquesta pel·lícula. Per tant, no hi ha Òscars, no hi ha premis aquí superextravagants, però...
El premi és popular.
Sabeu, allò, no sé si la vostra escola ho fèieu, quan fèieu primària, a final de curs normalment es prepara un ball per classe.
Ah, sí?
Jo
vaig
feia
fer fins al batxillerat que fèiem concert de Nadal.
Ah, doncs nosaltres a primària, en aquest cas a Banyoles, fèiem un ball... I sempre fèiem High School Musical.
És que era
sí,
això.
Sí, sí.
És mític.
Hores de pati ensejant, és que me les sé totes,
la
eh?
La 1, la 2, la 3, després Camp Rock... O sigui,
ui, Camp Rock, poc se'n parla.
Si entrem, és que no acabarem
sortim.
Mai més.
Tira,
no acabarem
tira.
Mai més. Anem a la quarta. S Segurament una de les sagues més infravalorades per part de la indústria que no per la gent.
Dis-ho també, dis-ho.
És a dir, estem parlant de les Cròniques de Nàrnia, que és segurament una de les millors sagues literàries juvenils de la història.
Brutal.
I l'aposta aquesta raríssima que van fer des de la indústria del cine de començar pel segon llibre, que no pel primer, perquè és les Cròniques de Nàrnia, el lleó, la bruixa i l'armari.
Exacte.
Que en teoria és la segona. I els hi va sortir un pepino de pel·lícula, que és increïble, que una altra vegada forma part de la generació, perquè aquesta pel·lícula té 17 anys, també.
Que també et diré una cosa.
És una borrada.
Qui... O sigui, a qui l'hagi marcat aquesta pel·lícula haurà obert un armari buscant d'entrar a Nàrnia. Seguríssim.
Seguríssim. I aquests armaris vells, antics,
exacte,
grans...
Que els avis.
Per què la posem? Hi ha un punt també de que la pel·lícula no entra en cap moment en un escenari nadalenc. Sí que tens escenaris de neu, d'hivern, perquè la bruixa malvada, la bruixa de l'hivern, etc. Però jo us parlo, en aquesta llista, és el to, segurament. És aquell punt de calidesa, de trobar-te en una espècie d'espai segur a l'hora de veure aquesta pel·lícula, que l'has vist 25 vegades, i fins i tot gent que no és de la nostra generació, perquè són els pares, perquè són els tiets, perquè són els cosins que estan fins als nassos de nosaltres de veure aquestes pel·lícules. És que fan molt Nadal. Sense ser de Nadal.
Fa 17 anys?
17 anys, el 2005. Fa poc van fer una espècie de reencuentro i el que fa de Peter, que era el rei gran, maladeu aquest tenets ja.
Clar, és que diem 17 anys després de High School Musical 16.
Sí.
Això vol dir que nosaltres ens hem fet grans, no, també?
Sí, però Nàrnia, has dit el 2005?
2005.
2005 teníem 7 anys, Núria. Em va marcar molt, Nàrnia.
En tenia 10.
Tenim top 3, que també ens agrada molt, eh?
Exacte, anem al top 3. Aquesta sí que potser ens supera una mica a nosaltres tres, per qüestions generacionals.
Sí, correcte.
Però segurament hi ha molta gent que, si als anys 80 tenia jo 10 anys, 15 com a molt, han saltat de la butaca, del cotxe, s'han estampat contra el que sigui, perquè gaudeixen molt d'aquesta música, perquè això és els Goonies.
El nostre tècnic, David Morral, fa que jo, és a dir,
és
ell,
que,
eh?
És que els Goonies... és aquella generació, és aquella època, als anys 80, que també es van fer moltes pel·lícules d'esperit nadalenc sense ser nadalenques. És a dir, podria haver entrat perfectament Regreso al Futuro en aquesta llista, que no l'he volgut posar perquè sí que s'escapa una mica del que és aquest punt més familiar, entre cometes, perquè entra una mica aquest esperit, entre cometes, i aquesta que la va dirigir el Richard Donner, que va morir l'any passat, el 2021, que és segurament la pel·lícula d'aventures d'adolescents o infantil, una mica, jo, aquell interpasso de... Ets petit,
però vols
ser dels grans.
sí.
Que vols ser dels grans, i els grans encara volen ser petits i gaudeixen molt la pel·lícula. És aquell punt de trobada entre els dos.
Sí.
Molt poques pel·lícules han aconseguit el que han fet els Goonies, que la seguiríem posant... Nosaltres tenim fills d'aquí temps...
És el que t'anava a dir.
Temps.
Exacte.
I seguiria triomfant la pel·lícula.
Sí, totalment d'acord. Vull dir, és molt entretinguda.
Això és que està molt ben feta, no? Vull dir, no totes les pel·lícules...
Forma part d'aquesta generació que eren Steven Spielberg, el Robert Zemeckis, el Richard Donner, que és aquella generació que són cuentacuentos.
Sí, envelleix bé, podríem dir.
Envelleix bé.
Sí.
Tenim top 2, no?
I aquesta sí que, bueno, de peu, tiro el micro i som-hi. I jo amb aquesta banda sonora jo ploraria perfectament.
Sí,
i jo substituiria les Nadales per tota la banda sonora de Harry Potter i la Pedra Filosofal, perquè aquesta sí que és de carrer, de la llista de pel·lícules que no són nadalenques, i l'esperit nadalenc és... O sigui, vosaltres us imagineu al sofà, amb la manta, la tassa de xocolata calenta i veient el Harry entre Hogwarts per primera vegada.
Home. Jo crec que molta gent recupera la saga de Harry Potter sencera ja
per Nadal.
Per Nadal,
sí. Nadal sempre.
Sí.
I només, fixa-t'hi, que només hi ha una escena al Nadal en aquella pel·lícula, i amb això ja t'ho compres tot, quan els porten els jerseis aquells fastigons.
Exacte.
Ai, sí.
Està ahí sola, allà al menjador, que ningú li parla. És que és increïble. I crec que, si parlàvem de generació, sí que és veritat que una mica més plaer culpable són High School Musical i aquestes, perquè molta gent potser no ho compraria, però és que Harry Potter és el fenomen global, crec jo.
Okay.
És a dir, no hi ha ningú que no entengui, fins i tot gent gran, avis, ja saben que Harry Potter per nosaltres és una cosa que... Bueno, un tòtem, és que és intocable.
Sí, sí, sí.
Ho compartiu, eh?
Ho compartim. No, no, és que t'estic escoltant que ho expliques amb aquesta fascinació i
és, que jo
i és increïble, no, no, no.
Sí, jo sóc d'aquests malalts que llibres, pel·lícules, m'ho sé tot de memòria.
Doncs ara t'explicaré una cosa.
Ui.
Un any me'n vaig anar de viatge en un parc d'atraccions d'Orlando i vaig pujar a l'atracció de Harry Potter, que sembla que estiguis tu volant amb la...
Amb l'escombra.
Amb l'escombra, que no em sortia correcte. T'estic fent enveja,
és
que, eh? O ja hi has estat.
És que ja sobre Orlando. Sí.
Increïble. Em creia jo una actriu.
És que vull morir.
Núria Rosa amb una escombra. Sí. En una atracció, realment.
No, no,
ella es
no.
Muntava la seva petita
bastant
pel·lícula.
És una escena bastant
divertida, eh? Sí. Va, i tenim top 1.
Som-hi.
La cançó. Ui, se m'ha colat, dic, la cançó.
Sí.
És que és molt tendre.
Aquesta la reconeixem, sí o no?
Sí.
Home,
és que faltaria. Forrest Gump, sí, que havia de ser sí o sí la número 1, perquè és molt difícil, i això ho he intentat moltes vegades, és molt difícil descriure la pel·lícula amb molt poques frases. És a dir, explicar l'aventura o l'odissea de Forrest Gump o un argument allò, una sinopsis molt curta, és impossible. Però ja diu Forrest Gump i tothom visualitza la pel·lícula o visualitza algun moment o té
la
allò,
imatge, jo crec,
el punt
el
preferit.
Cartell, directament, sí, no? Sí.
Exacte. I aquesta pel·lícula sí que és una mica més vella,
sí,
és del 94, sí, i és d'aquesta generació del que dèiem abans dels Goonies, dels directors, no d'edat, perquè és el Robert Zemeckis, que també va ser qui va fer El regreso al futuro. Uh-huh. Llavors, clar, o sigui, el ventall que té aquest senyor és bastant gran. 6 Oscars que es van portar. Sí, això s'ha de destacar, però molta gent s'oblida perquè creu que és una pel·lícula que va ser com molt popular i tal, i l'anem recuperant. Però, de veritat, té aquell punt de reconeixement tant de la crítica com del públic i segueix triomfant generació rere generació. I crec que tots, quan diem Tom Hanks, anem a pensar en Forrest Gump.
Clar, sí,
és que,
sí.
És que totalment. I crec que no s'ha fet mai una pel·lícula tan ben feta, tan delicada, tan entretinguda i que no sigui paternalista d'una persona amb alguna deficiència intel·lectual. És que no crec que hi hagi alguna que sigui allò, el pack complet, o que no tingui algun punt de, bueno, ara farem la cosa trista, o farem aquí
no,
una
no,
mica de pedagogia.
No, no, està molt ben tractada.
És que és increïble. Per mi el meu moment preferit, sempre s'ha de tenir un moment preferit,
sí,
de Forrest Gump,
sí,
és quan està explicant que ja no es preocupa pels diners perquè el teniente Dan,
sí,
ha invertit en una empresa de frutes, obre la carta i és Apple.
Brutal!
I llavors, sí, em va semblar la cosa més divertida del planeta i en plan, el teniente Dan està invirtiendo en fruta. Ah, llavors sortia l'antiga logo aquell d'Apple, sí, que són els colorets.
Totalment.
I era increïble. Ja no hace falta el dinero. Ja tenim el fruta, jo.
Mira, va, doncs aquesta última pel·lícula l'he vista, òbviament, però fa molt de temps que no, i crec que aquest Nadal aprofitaré per
l'has de recuperar, sí o sí.
Sí, sí. Va, i tenim aquella pel·lícula que ens recorda una notícia,
exacte,
de la setmana. Explica'ns una miqueta.
El que portem una setmana sense poder-ho fer, però el que intentàvem al principi era el punt de trobar la notícia de la setmana i intentar relacionar-la amb alguna, mm-hmm, pel·lícula, sigui de l'època que sigui. Aquesta setmana he decidit triar el fet de que tothom es va convertir com en no sé, en científic nuclear per al tema de la fissió nuclear, que ara,
sí,
se suposa que ens ha de solucionar la vida i s'ha acabat el canvi climàtic i la deficiència energètica i tot
a
això.
A veure si és veritat.
I al final va ser un punt de, no, d'aquí dècades podrem,
clar,
fer això. I és una mica, m'han vingut al cap dues pel·lícules.
Val.
Posem-hi. Aquesta banda sona és increïble,
sí,
que és Àngeles i Demonios, mm, de la trilogia. Algun dia parlarem d'aquesta trilogia, perquè
val,
és dolentíssima a nivell de tècnica cinematogràfica, però és, jo me la veig cada any dos vegades mínim. O sigui, a mi m'encanta. Jo no tinc cap mena de problema d'admetre que m'agrada High School Musical i Akira Kurosawa.
Clar que no, hi ha molt bé.
A la mateixa
molt bé,
frase.
Digue'm. Més crítics com tu, Víctor.
És que si no, aquí sortirem amb monocle i fumant pipa. No pot ser això. La qüestió és que el tema de la fissió nuclear m'han venit dues pel·lícules al cap. Una és Reacció en cadena, que és però paupèrrima, una pel·lícula, uh-huh, dolentíssima del, sí, Keanu Reeves, però que la premissa era molt bona, que era un grup de científics descobreix una màquina, és a dir, crea una màquina pel qual amb l'aigua corrent poden generar electricitat. Llavors, clar, és un invent que es solucionarà, bueno, es carrega les petroleres, es carrega la indústria del gas i el govern, o no sé qui, li destrueix la màquina. I llavors és aquell punt de que molta gent va sortir allò de dir, ah, ara han creat això i sí, serà una energia sí, eterna, ja veuràs tu, em sortirà aquí la gent, els il·luminats i no sé quantos. Vaig dir, pensa-hi, hi ha aquesta pel·lícula, si voleu mirar per la premissa, ok, molt dolenta,
va,
la pel·lícula,
doncs així jo
descarteu-la.
Fio de tu,
I la segona que em va venir al cap és, clar, el fet de que és energia nuclear, i sempre tothom que pensa en energia nuclear es pensa que explotarà Ascó, Vandellós, qualsevol, que tot serà Txernòbil. Llavors em va venir al cap Àngeles i Demonios, perquè per molt que la història de Tom Hanks sigui simbolismes, etc, hi ha una premissa que hi ha uns científics que descobreixen l'antimatèria, que li malanomenen la partícula de Déu, perquè se suposa que és com el primer àtom de tot i no sé quan, i a partir d'aquí es pot explicar l'energia de l'univers i no sé quantos. I és aquella lluita sempre visceral. Que és un petardo que explota i deixa un forat al cel molt heavy. Llavors vaig dir, és divertit trobar tant el mateix tema com la perspectiva positiva, o científics que troben una energia neta i no sé quantes, i l'altra, en plan, catastrofista, que això ens portarà a la debacle nuclear.
Tal qual, quines relacions, eh?
És que m'encanta com ho explica, perquè se li en va.
És que jo soc...
Et vull fer una pregunta abans d'acabar, que tenim un minut. No tant quina és la teva pel·lícula preferida, sinó quina és la pel·lícula que t'has mirat més vegades.
Que he mirat més vegades a la meva vida.
I vull un número, eh?
Jo crec que és, i no em tinc cap mena de vergonya, Mulan.
Val.
Vaig cremar l'VHS i jo crec que 250 vegades. No és broma. Jo va haver-hi una època que jo tornava cada dia de l'escola i em posava l'VHS.
M'encanta.
O sigui, te la deus saber de...
Tots els diàlegs me'ls sé de memòria.
Que fort. Això és passió per la feina que fa Víctor Rodrigo.
Exacte. I no se'm cauen els anells de dir que és Mulan.
Clar que no.
Molt bé.
Sabem de què parlarem la setmana vinent?
Potser portem pel·lícules nadalenques i aquí portarem les romàntiques.
Molt bé. Com... No és una amenaça, però com no em posis de Holiday, tindrem problemes.
De Banyoles les amenaces les fa molt bé.
Sí, sí. De seguida tornem aquí a la caravana Mà de Parellada i la seva food track.